A l'estiu diuen que és quan les parelles s'estressen més perquè passen molt de temps plegats.
I de pot ser un bon moment per trencar mites i cercar formes en les que retrobar-nos amb el nostre estimat o estimada.
I una bona fórmula pot ser escoltar els millors programes de la temporada per si te'l vares perdre o per refrescar conceptes.
Bon estiu i no apaguis el llum.
Se va! Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Sábado na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Como é que é, vai? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego.
Tot sovint a la nostra societat, la sexualitat és territori abonat per a l'escàndol. Malgrat tot, en les darreres dècades s'ha anat obrint pas la idea que la sexualitat és un aspecte més de la cultura humana.
A poc se xerra molt més de la sexualitat i més d'ella com a objecte de treball educatiu. Però la realitat és que no es fa tan patent com el que ens agradarien els professionals.
És importantíssim valorar i entendre la sexualitat com una cosa pròpia que poden compartir lliurement, que té implicacions socials i, a la vegada, que pot estar relacionada amb la reproducció.
I no només això, també ha de ser primordial conèixer les malalties de transmissió sexual, les més freqüents, totes, prenent consciència de la necessitat d'evitar les conductes de risc.
Allò que està clar, Maria, i que hem de posar en pràctica ja, és que el sexe i la sexualitat és cosa de tots. No ho deixem per als mestres i professors. A casa nostra també mos hem de posar a educar en matèria sexual.
A IB3 Ràdio, no apaguis el llum. Amb Maria Rigó i Joan Guillem Jaume.
Gràcies a tothom, ja tornem a ser amb vosaltres un dissabte més i avui ho feim en pla reivindicatiu. Les xifres mos escandalitzen i volem ajudar a contribuir a davallar l'alt percentatge de famílies que aquí, a casa nostra, a les Illes Balears, no xerren de casa seva de sexe.
Sí, que millor que un pare, que una mare o fins i tot un padrí padrina que posi les bases de l'educació afectiva o sexual del seu fill o del seu net.
Tot és educació, Maria. Moltes gràcies per acompanyar-nos a la Ràdio Autonòmica de les Illes Balears.
Començant palpant.
I d'anem a paupar, Maria, que ja és ben hora. I com heu escoltat, el programa d'avui el dedicarem a l'educació afectivo-sexual. A la primera part del programa mos acompanyarà la psicòloga i sexòloga Aina Lliteres.
Sí, i en Aina intentarem fer més propera la sexualitat entre aquests joves nostres.
I ja a la segona part del programa vos xerrarem de Menstruita Power.
Menstruita Power. Avui descobrirem que l'educació sexual també es pot oferir de diferents maneres i la que avui vespre vos aproparem és a través d'un congrés. Ho farem amb Cristina Torrón, que vol ajudar els pares a que les seves filles conesquin millor el seu cos.
Com veus, un programa intens que completarem en el nostre butlletí informatiu. Butlletí en què repassant les notícies i estudis en matèria sexual.
A IB3 Ràdio, no apaguis el llum.
Un 40% de joves de les Balears no ha rebut mai cap tipus d'informació sexual per part dels seus progenitors. És una xifra que mos alarma, ja que des d'aquest programa reiteradament feim èmfasi en l'educació afectivo-sexual. Volem ajudar a normalitzar les bases de l'educació, tant a pares, educadors, com a predins. Mos endinsa en tot aquest àmbit la psicòloga i sexòloga Aina Lliteres.
Ben endins.
Aina, bon vespre.
Hola, bon vespre.
Com ho dus?
Bé.
Passa, sempre ho duent, Aina.
Na Maria, avui vespre no han calentit.
No.
No.
No han calentit. És la llengua un poc blada.
No, ho has notat, que se me llengua... Bueno, se me llengua la trava, que diuen.
Sí, però estan desentrenats.
Ja.
És que saques un tant de coses.
Tu ho has dit, Aina, tu ho has dit, Aina.
No, bueno, anava per una altra cosa, però a vegades sempre ho agafau així. No,
sí. Sí, però un segon. L'entrenament de la llengua o l'encalentiment de la llengua, perquè se pugui remenar bé, també podíem incloure a dins l'educació afectivo-sexual, no?
Hombre, clar, si mos hi posam, penseu que hi ha molt de tallers cada vegada més vivencials. De fet, Estats Units i Canadà, que són així com promotors de molta educació afectiva sexual, i després ja nòrdics, no? Finlàndia, Noruega i tal, fan molta cosa vivencial, és a dir, de masturbació in situ, de mirar-se els genitals amb un mirall, aquestes coses... No crec que arribin de moment, perquè mos pegaríem
un segon, per allà dalt, allà on fa fred, que tenen professors per fer-se prunes?
Bueno, fan tallers, tu directament, i també de fel·lació, i aquests sí que van arribar per Barcelona, i fins i tot diria que aquí a Palma se va dur qualque vegada. Vull dir que tampoc estan tan enfora, però és vera que hauríem de fer s'escala a poc a poc.
Sí, si ara ja mos costa pensar segons quines coses, ara imagina't, anar que mos ensenyin a fer una fel·lació. I posar en pràctica.
Bé, no estaria malament, però no passa, de moment no.
I que la nostra parella mos digui: on has posat la llengua tu avui vespre, que té un gust diferent.
Però ja t'he dit que n'hi hauria molts i moltes agraïdes, perquè, clar, aquesta mancança s'arrossega fins que som adults.
Clar.
Això és el problema que crec que no s'acaba d'entendre, i és que pareix que s'ha d'aprendre de cop quan se tenen relacions sexuals.
Clar.
I la sexualitat ve abans que les relacions, vull dir, neix en nosaltres.
Sí.
I aquí jo crec que és la dificultat d'entendre la diferència entre una cosa i l'altra.
Jo he començat dient, Aina, que hi ha un 40% dels joves d'aquí, de les Illes Balears, que els seus pares, predins, etc., mai els han xerrat de la sexualitat. Què té a dir la família en tema d'educació afectivo-sexual?
Clar, la família pensa que no té res a dir perquè no és professional del tema, i moltes vegades quan jo m'he trobat amb famílies que demanden, o amb tallers, o amb amics, amigues i en general, els hi deman si són experts en altres coses, com en alimentació,
clar,
o en higiene, o en moda,
sí,
no? I en canvi amb això sí se veuen capaços de fer una educació, és a dir, se veuen capaços d'orientar en els infants en com s'asseuen a la taula, amb el que mengen i amb quina temporada duen jiqueta i en quina duen xoquins. Però després se troben que pareix que això ha de ser de professionals, i no veuen que l'educació de qualsevol cosa comença a casa, i que més et s'entorn com a més segur, perquè és allà on hi ha vincle és on l'infant o l'adolescent aprèn millor.
I que, a més, comencen amb exemples molt quotidians i molt tontos, perquè...
Exacte.
Es veu que moltes vegades han d'aprofitar qualsevol moment, és a dir, estem que te desvesteixes, quan em vas a dutxar, un comentari que llitgeixes, que surta un llibre, una cançó, qualsevol...
Sèries, pel·lícules,
correcte,
que mires a veure ells, i que en lloc de dir a Pac o a Mac, o li dic això no és per tu, això és de gran, el que he de fer és convertir que aquella informació que reben sigui educació, és a dir, traspassi un poc... Pues segons el desenvolupament dels infants que tens a casa, tu coneixes, saps el que podrà entendre, quines paraules utilitzar, i adaptar-ho. Que passa que com que no ho hem rebut, i com a una herència, hi ha una herència de si jo no ho he rebut, jo no ho sé fer. I si tampoc no m'ho varen explicar a mi, serà per alguna cosa. I és com que també anem traspassant aquesta herència de silenci, de la por, del tabú, en lloc de fer el contrari. No, hi ha gent que ho fa, però és difícil.
No, i a més és una cosa que jo sempre poso un exemple, que dic que el teu fill a lo millor no estudiarà X, no? Una carrera o el que sigui. A lo millor el teu fill no beurà alcohol, a lo millor fia no se drogarà, però tots tenim una sexualitat i tots, més endavant o més endarrere, tindrem una relació... Maldament sigui efectiva, ja no estic xerrant inclús de sexual. És a dir, haurem de defensar una opinió, mos enamorarem, voldrem fer algo en qualque amic, amiga, voldrem tenir una relació sexual, i tu dius, ostres, per què en els joves a lo millor estic xerrant de que no han de beure, de que no s'han de drogar, de que tal, i a nivell sexual seguim encara només dient, escolta, has de dur condons, bueno, i això, los más guais, no?
Ja tornes a anar, Maria, en s'enfonyar, ja hi arribarem a ses malalties, dona.
Ja, però me refereixo que n'hi estirà supòs que d'acord amb jo, que realment quan, a més, en els pares Ets i...
En els pares no els preocupa les malalties, els preocupa que no quedin embarassats o embarassades.
O bueno, o les dues coses, però clar, això ja no és sexualitat positiva.
Clar.
I no és la sexualitat que realment experimentam durant més temps a la nostra vida. Ets altre, ets que diu una Maria de les relacions afectives, ets que xerra també d'autoestima, de coneixement del propi cos, doncs de masturbar-se com a part de plaer i de coneixement també de la vida en general i de moltíssimes altres coses que venen lligades en això i que te fan ser el lot que ets, l'home que ets, la dona que ets i les relacions que tindràs fins i tot fora de l'àmbit sexual, és a dir, de feina, d'amistat, de com te representes a tu. I clar, això és que és bàsic i a més tu ho vols pels teus infants, vull dir, com que els estimes vols això, però apareix que ha de venir donat com a així externament, no?
Però fixeu-vos que vosaltres dues ara xerrau també que hi ha reflexos, a mirar ells com som els mitjans de comunicació, les pel·lícules, les sèries, i darrerament sèries, pel·lícules nord-americanes sí que fan més èmfasi o posen més a damunt dels seus guions són les relacions heterosexuals o aquesta gran diversitat que tenim ara mateix. Això sí que he dit heterosexual, no, homosexual. Perdoneu-me. Sí. Fan més èmfasi en demostrar la normalitat en les relacions homosexuals. Perfecte. Però quan tenen acte sexual o que tenen aquest embolic, mai s'entretenen, mai se surt imatge de que s'estan posant un preservatiu.
Exacte.
Directament s'estan liant i ja anem a enfonyar. Ja estan clavats.
Sí, això sí que està un altre pil. Jo crec que molt limitat a lo que deies, no? Com a, només la relació sexual com a acte sexual, que després aquesta paraula l'utilitzen un munt d'adolescents, sí. I jo penso que fals, que sona que ells utilitzin això, però com que ho tenen com a après, en lloc d'aprendre de la realitat, aprenen de coses així com estereotipades, no? I normalment amb orgasme simultani, home i dona, penetració quasi sinistri de la relació sexual, i clar, després això sense preservatiu i per tant sense tenir en compte moltes coses i és com que segueix sent molt irreal perquè és com a lo còmodo, sí. Això ja està com acceptat. Després hi ha coses molt novedoses, jo per exemple Sex Education de Netflix m'apareix top amb això, vull dir, té alguna errada que jo ja n'hem xerrat altres vegades i entre nosaltres i això, però que m'apareix molt bé per això, perquè li dones a volta en aquests estereotips. I crec que ho fa superaposta.
Ojo, jo, per exemple, en aquest confinament he vist bastanta sèrie, també, per exemple, la d'Elite.
Exacte.
Per exemple, jo va ser una sèrie que vaig dir, ostres, que bé, ara també em fan una que és, per mi, que és... Crec que és mexicana, perquè diuen molt güey, con lo cual crec que és mexicana, que és Control Z,
sí,
que
també
és pues aquesta és una espècie d'Elite però en mexicano, i també és vera que inclús hi ha una lota que és una transexual, hi ha relacions homosexuals i a totes hi ha oye ponte el condón, oye ponte la goma, inclús se bou. Hi ha escenes que inclús se bou que se posen un condón.
Clar, de fet, a Sex Education, com que són adolescents,
correcte,
toquen molt de temes reals a un institut, això és a Gran Bretanya, però bueno, que també podria ser més proper, lo millor, i els temes, després, a més, se tracten com a, pues això, no?, com a molt sincers, molt del dia a dia, no només ja la relació sexual, sinó el que dèiem, traspassa un poc tot això, no?, la identitat de la persona, i crec que, bueno, mos acostam a lo que voldríem, és veure que és una sèrie, no són els nostres pares, els nostres tios o cosins o germans grans.
Opa dins, sí, no els han deixat de banda.
Està superbé que hagueu anomenat esperit, perquè quan jo xerro a tallers d'institut, sí que molta gent els anomena com a la persona que més els hi ha xerrat.
Clar.
Supos que superen la barrera de no és el meu fill i amb moltes altres coses també ho fan i amb això també, no? Com que se llancen més que amb els propis fills.
I que jo crec que també, com que passen moltes hores amb ells,
també,
saps? Clar, hi ha moments que és el que jo dic, és a dir, acabes fent un poc la funció de pare o mare perquè pas un munt d'hores amb ells i a la millor veig el nin o la nina, pues que se desbaraten o que miren una cosa concreta. I és el que tu dius, a més els pretintes dies com a més correcte. I a més els mòbils és una cosa que els pretintes no és locos, no és com deixes punyetera mòbil, tal, i que mires a més i tal. I moltes vegades el fet de que se fiquin fa que després diguin, mem, i això què te passa? El que tu has dit, no és igual de violent que el millor per un pare o una mare, que ja dic que no és violent en absolut, però que bueno, els pares de vegades te conten és que m'és violent demanant-li al meu fill això, que jo eliminaria aquesta paraula.
Això sí que se fa molta demanda, de com afrontar. Però que ho viuen com afrontar com la xarla, no?
Clar.
Ho dic així en castellà perquè de tota sa vida la xarla.
Sí.
I dius, és que no és una xarla, és el dia a dia que comentaves tu abans del propi cos i de tot allò que més o manco pues, te va sorgint, perquè els infants, si se veuen segurs i tranquils, demanen. És que tots demanen. Però... el problema és si no troben resposta constantment, deixaran de demanar.
Deixaran de demanar, sí.
Però clar, ara que han tornat a les famílies, Aina, i que ja estàveu en seu dia a dia, si haurien de posar les bases d'aquesta comunicació, d'aquesta educació afectivo-sexual,
com
i quan han de començar, que han de posar damunt la taula?
Des de que xerren.
Sí.
Des de que un infant xerra i demana pel seu propi cos, perquè demanen, vull dir, jo tinc un infant que té 2 anys i amb 2 anys m'ha demanat moltíssimes vegades pels penis i me veu a dutxar-me i me diu tu no tens penis, mama?
I
te diu penis o te diu tiueta?
Sí,
o
no,
que diu?
No diu penis i vulva perquè jo li he dit així.
Sí.
Que això és una altra cosa que per jo considero important i és anomenar les parts del cos, totes les parts del cos pel seu nom.
Mm.
És a dir, si tu a una orella li dius orella, a una mà li dius mà, però resulta que en els genitals els hi poses nom, sembla que precisament és alguna cosa que no s'ha d'anomenar o que ha de canviar el nom perquè es groller o perquè no és adequat. I realment no té... Bueno, és que la connotació que li donam no és certa.
I des d'aquí hem de dir que jo crec que el gremi de sexòlegs sí, però hi ha un 90%, per ser positiva, de gent que no diu... que és el termini correcte de genital.
Jo
no conegués ningú, cap dona que no... Dona, a més, que inclús amigues meves, que, o sigui, que me veuen cada dia, que xerren jo cada dia, no n'hi ha ni una que li digui vulva. Ni una.
Jo, el primer pic que vaig escoltar aquesta paraula, sabeu quan va ser?
No.
Quan estudiàvem a coneixement del medi.
Imagina't.
El cos humà. Sí, imagina't, això devia ser ja a l'època de... què? Primer d'ESO, segon d'ESO...
Sí, entre 6 i primer, no sé quan que fan això, però...
O sigui, en 12-13 anys, eh? 12-13 anys, la primera vegada que vaig escoltar aquesta paraula.
Mm-hmm.
Però clar, és el que dèiem, que la paraula vinculada a una part del cos, al final tenen una informació, perquè vulva vol dir una cosa, vagina vol dir una altra, no? I són parts que se confonen constantment i se confonen per això, perquè s'ha ocultat, perquè s'ha donat per fet, que en algun moment el coneixement del medi ho explicaran, i clar, dius, va, edo, i és nom. Bé, depèn. Depèn d'això, no? De si tu el veus com algo ocult o algo brut i li canvies el nom perquè no vols dir-ho, o si realment li dones la informació que toca darrere del nom. I això, mil coses.
Sí.
És a dir, tota la informació la tenen, vale? En tenen moltíssima, perquè l'accés a informació ara mateix és infinit.
Mm.
Però és que informació no és educació.
Claro.
Educació és que ha de vincular amb la persona i ha de quedar amb ell i ha d'anar creixent, s'ha de desenvolupar segons el pensament d'aquella persona. Clar, això sí que ha de fer-ho algú.
Sí.
És a dir, el traspàs d'informació i educació l'ha de fer algú. I això, pues, en el cas de famílies, pues, sigui la composició que sigui de la família, i doncs, agents educatius han de ser aquests. No?
Clar.
I això dependria també de que aquests agents educatius pues, puguin informar-se, puguin trobar accés fàcil i, a més, que puguin arribar a dir ai, això jo no ho sé, no en tenc ni idea, anem a mirar-ho plegat, que això és el que primer que els dic. Vosaltres no ho heu de saber tot, com jo tampoc ho sé tot.
Claro.
Hem de poder dir, va, doncs anem a mirar aquest llibre, anem a mirar aquesta sèrie, anem a averiguar-ho plegat, perquè això també és educació, acompanyar.
I que, a més, jo crec que avui en dia és més fàcil, perquè és el que dèiem, antes mos feien la pregunta sempre del millón de qui ha de fer l'educació sexual, a l'escola, a casa nostra, en els mitjans, i tu ara dius, pues un poco de todo, però, claro, a l'escola t'hi xerraran? Pues no ho sé, si t'hi xerren, guai. En els amics en xerraran? Probablement sí, però quina font tindran dels amics? En els mitjans? Entonces, claro, aquí és el que dèiem, és a dir, aprofitem tot el que tenen, però després formen-los. Et haurem de formar.
Però,
i que millor que la família, malament no en sapiguem.
És que no n'hem de saber.
Clar.
No som
professionals. Tenim experiència sexual, només per fet de ser éssers sexuals.
Clar.
Però vosaltres dues sou professionals d'aquest àmbit.
Sí,
i si... Sí. I si haguéssiu de posar una balança... O amb què començaríeu, no ho sé, a què li donau més pes o més força? A la banda afectiva o a la banda sexual?
Jo crec que les dues estiren super d'acord que en l'afectiva lo millor, però en la sexual també. És que de vegades
hi ha
la part, clar, és que de vegades van lligades.
El que passa que és vera que afectiu vol dir començar per un autoconeixement i una autoestima.
Mm.
I qualsevol sexualitat que se vagi desenvolupant dependrà sempre del concepte d'un mateix.
Mm.
Per tant, de primeres has d'aprendre a estimar el teu cos, apreciar-lo, entendre'l, a conèixer-lo, jo què sé, jo li faig dibuixar el cos humà, a l'acceptació de sexualitat, però ja no xerra d'infants. A qualsevol sessió de sexualitat comença fent això i moltíssima, però no puc posar un percentatge, però seria elevadíssim, no saben dibuixar zones del seu cos com els genitals, però tampoc no saben lligar la cintura amb les cames, per exemple, i l'ombligo, ni posar-se mugrons als homes. Vull dir que l'autoconeixement, la base seria aquesta, física i també emocional i mental, vull dir, va tot lligat. I després, la sexualitat se va desenvolupant des que naixem fins que morim, per tant, segons l'etapa, pues, vinculem amb unes emocions amb nosaltres.
Avui vespre,
frustracions, evidentment.
Avui vespre, Aina Llitera, psicòloga i sexòloga, està xerrant molt bé, amb una terminologia molt adequada per aquest àmbit.
Clar, és que a mi l'educació afectiva sexual m'agrada molt.
Sí, però és vera que ara has donat en sa clau. Depenent en sa etapa, en sa edat, hi haurà uns temes, hi haurà uns altres. I molt de pares se diuen, clar, quan hem de xerrar, o li dimem, vine aquí, on vas avui vespre, que t'endús a dins sa cartera?
Mira, pensa que no necessitaràs arribar a això si primer has tingut el vincle de confiança suficient per donar-li el que dèiem abans, no? Aquest autoconeixement i aquesta autoestima, i per tant ja saps que el seu criteri és de fiar, perquè en qualsevol moment hem de mullar i dir, bé, jo ja he fet la feina i m'afio del seu criteri, i després perquè si realment hem anat responent a les demandes i a les preguntes que fan, perquè no aturen de fer-ne constantment, sigui en paraules o sigui d'una altra manera, amb segones intencions, mentre vas conduint en el cotxe el temps darrere, perquè també és molt més tranquil i més segur per tots dos, de la manera que sigui, perquè te molla una broma o perquè te posa qualque cosa davant la cara, no? Si tu has anat responent i tu, aquell infant, aquell adolescent, no s'ha trobat mai ni amb negativa,
correcte,
ni tampoc amb ignorància, perquè clar, si t'ignoren davant una pregunta o te deriven a això ja ho sabràs quan sigui gran. Gran que vol dir, si jo t'ho estic demanant ara és perquè m'interessa.
Claro.
Per tant, si no arribem mai a que se trobin així, no farà falta pensar o no fiar-te de si va protegit en aquest cas d'infeccions o d'embarassos.
Jo sempre dic, per exemple, quan xerdes la meva filla, jo dic ara en té 9, n'ha complit 9. I jo me'n record que en na Caro, és a dir, des de que té... crec que té des de que té més o menys 3 anys, no?, que va començar l'escola. A lo millor ella me deia, que me n'he de dur a l'escola? I jo a lo millor li deia, pues has de coger la teva motxilla i has de coger pues, el teu, que se diu, babero, has de coger els teus llibres, el llapis que més vulguis i pronts a preparar per anar. En els 3 anys l'ajudava. I jo pots exemple aquest, és a dir, na Caro ara té 9 anys i, per exemple, els dies que va a escola ja no li he de dir prepara això, però a vegades me diu, quin dia és avui? Avui està el dia, ostres, pues avui tenc gimnàs i he de preparar això, ostres, i avui me n'he de recordar de tal. I, per exemple, ara que ets estiu, a lo millor te diu, mamà, és que avui me'n vull anar a la playa i me n'he de dur ses ueres, sa tal, sa crema i després ses cartes per jugar. I jo penso, què té que veure això en sexualitat? Molt, també. Perquè és el que deia...
Ser responsabilitat.
Claro, responsabilitat.
Correcte. Totalment. Ella, per exemple, no s'anirà a la playa fora sa crema, perquè se cuina estorrades de por, saps, a més, i no, ni s'anirà a la playa fora una jugueta, perquè després s'avorrirà, saps? Què és el que confio? Que això segueix qui també en tot l'altre, claro, però això he dedicat moltes hores a xerrar, doncs quan anem aquí m'han de dur això, és important que facis això, i jo li puc xerrar igual d'una crema que li puc xerrar d'una altra cosa més endavant.
Sí, però jo crec que ara has encetat també un bossó que mos podria anar molt bé, i és, na Caro, 9 anys, quan s'hauria de començar a xerrar una nina de 9 anys de menstruacions?
Bueno, jo, per exemple, en la meva filla ha estat molt fàcil perquè des del primer dia, com que ella entra en el bany on jo, sap perfectament el que és un tàmpat, una compra, un salvelí, perquè m'ho ha vist inclús posar. Tu diràs, potser hi ha mamàs que potser diuen, pues jo poso'm un tàmpat davant la meva filla, potser no ho he fet, però sí li pots ensenyar, quan tu compres, se fas la compra de, en el supermercat, ells et són desesquivant dins el carro i li dius, i ells te diuen, jo vull posar això en el carro, i te demanen, te diuen que és això, i tu li dius, pues això és per quan tens la regla, i te diuen, i que ets la regla, pues cada mes potser me surt sang de la vulva un parell de dies,
per vas, això i per això.
I punto, i després et acabes cada pit donant més informació.
Exacte, fins que volen, perquè de vegades te diuen, ai, ja no vull saber més.
Però, no, i que de vegades no també no. Nosaltres els hi donem massa poca o massa molta, però els nins són molt intel·ligents amb això, filtren el que saben i el que no ho desfutes. Lo desechan, saps?
Sí, però alerta, alerta, perquè després hi haurà pares que pensaran, és que maduren a tancar? Sí, qualcú s'entera de que jo a la meva filla li ensenyo com m'estic posant les estampes.
No, tot el contrari. De fet, el problema és aquest pensament que ara va lligat també una cosa que me passa sovint i, bueno, darrerament me'n passava menys, però és donar idees, ¿vale? Ja. No fer xerrades de segon que, perquè segons l'edat, doncs, almenys encara...
T'incentives.
Això no els hi dones idees de res, vull dir.
No.
Som éssers sexuals, com hem dit, ens desenvolupem tots, tenim unes hormones, un cicle, en el cas de les dones, sí. I una excitació, un desig, unes fases de resposta sexual que ens tenim tots. Idees no en donem, de fet, fem prevenció.
Correcte.
Si un cas ens avançàssim una mica. Mm. Però sempre responem preguntes d'un infant que sigui el que sigui, tu adaptes en vocabulari, en forma, com dèiem, pues, clar, te dirigiràs en el teu infant com sempre t'hi dirigeixes, si pot ser.
Clar.
Això no serà mai ni donar idees, ni serà mai un problema, com dèiem, de bueno, que te puguin acusar de res, perquè és el teu infant.
Clar.
Però ho poseu molt fàcil, vosaltres, clar, perquè si encara no tenim fills, els lots encara sou molt petitons, encara som atents a... tornar-nos a ficar dins el camí i adreçar on pot ser la ruta. Però si un ja té un bergant d'una certa edat que ja ha entrat de dins l'adolescència i nosaltres no sabíem que havien de fer aquesta feina prèvia de la millor manera, ara què han de fer? Ja ho deixant córrer o intentant també tornar a redreçar?
Bueno, jo no ho deixaria mai córrer.
Mai. És un fideu.
Que és com en tot, no? Vull dir, si vols tenir aquesta relació...
No el deixaràs córrer, vull dir, evitaràs el tema, no n'hi xerraràs, no li trauràs, no, saps?
Bueno, però qui et pugui estar escoltant ara i se pugui sentir així, sap que també té recursos, és a dir, té recursos com tallers, té recursos, moltíssims de recursos, es veurà que ara molt més online, perquè estem, però mira quina sort, i també hi ha bibliografia, hi ha professionals que te'n poden recomanar, hi ha persones que fan consulta puntual només per això, se faran tallers presencials aviat, confi en moltes coses, i si tens interès, troba't la manera.
Clar.
I a més, crec que el teu adolescent, el teu fill, infant, o el que sigui, sempre estarà disposat.
I en els sexòlegs, vos venen a consulta a demanar sobre com ensenyar al meu fill o què li he de dir al meu fill?
Sí, clar.
Sí.
I venen els seus fills?
Es part de la feina.
Sí.
Alguna vegada ha passat, però això fa molt de, això sí que els fa molt de pal. O sigui, tu imagina't que no tens aquest tipus de relació amb els teus pares, ja en qualsevol cosa, però si amb això no la tens, sembla que és com a molt més invasiu.
Ah.
I endur-te allà per xerrar tot 3, tot 4 d'això, és incòmode.
Aina, te volia fer una pregunta personalment, si tot ha passat. És que a mi m'ha passat i he al·lucinat. Aquest confinament, bé, de fet, nosaltres, el nostre xat que tenim, nosaltres sí. Entre nosaltres, bon, anem passant bibliografia, xiques, ha sortit això, xiques,
que és
tal...
El xat de les pussetes.
De les pussetes, bueno, de les xotxoloques, ho vam explicar un dia.
Sí. Que ho diguessis tu, no ho volia dir jo.
Ah, vale, vale.
Hauria de ser vulvas loques.
Bé, ara molt lo canviarem en Bonhom, en Jota. No? Avui faré un canvi de...
Vinga.
No sé si som administradors, però si no ho farem. Pues en el xat, per exemple, mos passant bibliografia i tal, jo m'he trobat aquest confinament, no te vull dir, però crec que més de 10 i 15 mares que m'han telefonat o m'han enviat un WhatsApp en pla, Maria, escolta, me recomanes qualque llibre perquè ara que aquest confinament estic molt de temps amb els meus fills i tal, me dedicaré a explicar-li segon quines coses i tal, que potser no sé què... I he flipat perquè m'han demanat un munter de llibres en aquest confinament.
Sí. Jo també estic contenta d'això, que s'hagi fet demanda de llibre, bibliografia, encara que alguns s'han hagut de baixar en PDF,
sí.
O bueno, a vegades mos ha passat a nosaltres que també mos han hagut de passar així.
Sí.
Però bé, que l'opció és, i que jo m'aleg de que el fet de passar tant de temps amb els seus fills hagi fet aquest canvi, en lloc de dir, mira, estic fart del meu fill, ojalà pugui sortir aviat. Moltes persones, moltes famílies, he vist això, el que tu dius, no? Com un interès en formar-se per seguir acompanyant-los, perquè dius, és que m'estic donant compte d'això, no? De mancances meves, que després, com que jo no en sé, o a mi no m'ho han explicat, o me fa vergonya de jo mateixa, no som capaç de dir-li vulva perquè jo no me l'he mirada mai, per exemple, saps? Que això és el principi de tot, a vegades.
Claro.
I això és superimportant.
Aina, a banda d'acomiadar-te, sí que m'agradaria demanar-te, per què encara dins el jovent hi ha aquest sentiment d'homofòbia?
Mira, primer per això, perquè l'educació afectiva sexual ha estat bueno, heterocentrista, masclista, també, i perquè tota la mitologia al voltant de l'homosexual o de les relacions homosexuals, sobretot masculines, ha estat això molt destructiva, no?, per lo que era patriarcal, per tant, s'havia d'amagar i havia de ser així. I s'ha seguit transmetent, perquè sembla que no, però és com passa amb el racisme, i aquests dies estan molt al dia, que se segueix transmetent molt més es burlar i es fer broma així com a superficial de tot això, que no aprofundíem, bueno, deixant de fer com a broma, perquè això és part de... de part de la societat igual i és part de tots igual, no? Mm. I això no s'ha romput així de forma radical, perquè tots... No, jo tenc un amic, jo en conec...
Mos costarà llevaró.
Clar, mos costarà perquè és una base que s'ha de transmetre igual que dèiem amb tota l'educació afectivo-sexual. I si ja costen algunes altres coses que són pròpies del cos, com dèiem, d'un mateix, aquestes altres que més tenen, pues, arrosseguen tanta història, pues, estan costant molt més.
Claro.
I és trist perquè és vera que els joves adolescents d'avui en dia són molt més tolerants i tenen un coneixement molt més ampli de la sexualitat com a concepte d'anar més enllà de penetració, de vagines, de penis, sí, de si homes o dones. Ells sí, ho entenen molt més enllà. Sí. Entenen més de l'enamorament de persones en persones. Mm. I t'ho expliquen superbé. Però després, de cara a la galeria, s'ha de seguir mantenint aquest tipus de conversa i aquest tipus de brometa per ser, no?, com a... Pues, seguim el rol de jo som molt mascle, jo som molt... molt tal. Sí. I això és trist perquè també ho perpetuem nosaltres sense donar-nos compte.
Idò, nosaltres per intentar ajudar també a les famílies, d'aquí uns minutets xerrarem d'un congrés que s'ho durà a terme de manera virtual i du per títol, Aina, no t'ho perdis, Menstruita Power.
Mm. O sigui... estic contenta perquè, bé, jo dilluns estaré allà, sí, també atenta perquè estic, sí, inscrita.
Ah, mira.
I a més, sí, són un munt de professionals que valen, bueno, que els heu d'escoltar totes, si podeu. Sí.
Aina Lliteres, ha estat un plaer tenir-te avui vespre amb nosaltres. Gràcies i bona nit.
I per jo, bona nit.
Besito, bona nit.
Adéu.
Maria Rigo i Joan Guillem Jaume. No apaguis el llum.
IB3 Ràdio.
Tot i haver començat l'estiu, la Ruta d'Orfeu segueix oferint cada diumenge un acostament a la música clàssica, les efemèrides del mes, la història de la música feta a les illes, tot això i més a la Ruta d'Orfeu. Vos esperam.
La Ruta d'Orfeu, a IB3 Ràdio, amb Pere Estelric, diumenge a les 10 del vespre. Digues la teva, participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IB3 Ràdio. 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'IB3 Ràdio. Aporta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. Al WhatsApp d'IB3 Ràdio.
A Eivissa i Formentera, 93.7.
A IB3 Ràdio, no apaguis el llum.
Són molts els àmbits que mos fugen de ses mans en els pares, ses mares, en els predins, per saber men que fan o que deixen de fer els nostres fills i filles. Però bé, per això també hi són nosaltres, per ajudar-vos.
Butlletí sexual.
I ara per ventura els jovents també mos posaran una creu, però bé, nosaltres allò que volem traslladar i apropar-vos ara són diverses eines que tenim a la nostra disposició, ja no vol dir que només ho tinguin els jovent, eh?
No.
És per tothom, però clar, si els pares ja veus una aplicació que en els mòbils du per títol Pur, o pur, que li vulgueu dir, que és aquesta aplicació.
No, i no és molt agressiu, és nou, eh?
No.
Però jo he volgut dur avui aquesta notícia perquè la gent coneix, jo que sé, és Mític, és Tinder, és... no sé, n'hi ha moltes d'aquestes, però quan vaig veure aquesta notícia, jo, inclús siguent sexòleg, vaig dir, mare de Déu.
El titular diu, apps...
para follar.
Rigó.
Bé, doncs per tenir relacions sexuals directament i esporàdiques, a més, saps? O sigui, no se pot dir més clar. Aquesta que dius tu, pure, és brutal, perquè te baixes l'aplicació, l'obris, autoritzes, en aquell moment puges una foto de perfil, ¿vale? I quan te donen que sí, que és com es Mike de Tinder, tu tens una hora, a l'hora se lleves, canal. Tens una hora per xerrar amb aquella persona i suposadament, al moment en què li dius que sí, surt la localització GPS de on estàs tu, una foto teva i, per supuesto, de quin sexe ets. Yeah. I tens una hora per xerrar amb aquella persona.
Apuntau. Pure.
Pure.
Pure. Apps per terringar.
Per terringar directament.
Però n'hi ha una altra que també...
No, no, aquesta també se diu C-Date. C-Date. I aquesta, bueno, és... una aplicació també per terringos, però damunt aquestes amb un nivell extra. És per fer intercanvi de parelles i trios. Funciona com l'altre, és a dir, és, tu te la baixes, l'obris, l'autoritzes i tens un temps determinat per coincidir amb gent i per dir-li estic a tal banda i vull fer un trio o vull fer un intercanvi de parelles.
I allò que és important és que si date és gratuïta.
O sigui... Sí, 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 tot això és gratuït.
I després
i
tenim bots.
Sí, després n'hi ha un altre que bots, que aquesta, mira, un bon mallorquí pegarà un bot, saps?
Però bé, que tingueu en compte, però també, Maria, hem de tractar molt ràpidament aquesta notícia que mos diu, creus que ho sap tot sobre setxa?
Sí.
Classes teòriques que vos ampliaran les vostres mirades.
Mira, ara que tenim temps, és a dir, això està molt bé, perquè realment aquest article te xerra de que moltes vegades tenim molt de mites encara, tenim molt de mites de sexualitat, sobretot n'hi ha molt de mites a nivell d'autoestima, n'hi ha un que te xerra de... Hauríem de saber fer el sexe oral millor perquè això mos pujaria l'autoestima. Bueno, pues jo crec que has de tenir bona autoestima i si saps fer sexe oral millor, però no hem de relacionar el sexe oral amb tenir una bona autoestima. Però bueno, se xerra també en aquesta lliçó del BDSM, que el famoso Sombras de Grey ho va posar en marxa, però no en tenim ni idea, segueix sent una cosa molt mitificada. Se xerra també del sexe anal, que és el gran desconegut, perquè és vera que avui en dia te trobes molta gent que te diu no, jo ho vull fer per darrere, que mos agrada això de per darrere nosaltres, però en sabem.
Hi ha moltes classes, i n'hi ha que són teòriques i pràctiques, però on són les classes de relacions obertes per aprendre a dur les emocions?
A IB3 Ràdio, no paguis a mi. Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
Rigo, saps a quina zona del teu cos tens més sensibilitat?
A l'escoi?
T'equivoques. En el dit petit del peu.
Dissabte a les 11 del vespre, no apaguis el llum. Amb Maria Rigo i Joan Guillem Jaume. A l'agost molts fan vacances. D'altres estudien els exàmens de setembre. D'altres apunten pros i contres d'allò que faran a la tardor i d'altres treballen. A IB3 Ràdio et proposam passar unes hores entretingudes i refrescar un estiu atípic amb un programa no del tot convencional. La Gran Vida, de dilluns a divendres, de 9 a 1 amb Mònica Borràs i de 3 a 6 amb Celestí Oliver, a IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és servei públic. IB3 Ràdio és servei públic. A IB3 Ràdio, no paguis el llum.
Idò, com a servei públic, vos volem parlar d'un acte virtual que tindrà lloc els propers dies i que mos xerrarà precisament de com poder explicar les necessitats que tenen els adolescents i sobretot les adolescents en matèria de sexualitat. I ho xerram amb Cristina Torronella, ets organitzadora de Menstruita Power.
Cinc sentits.
Cristina, bon vespre.
Hola, bon vespre, què tal?
Jo això de Menstruita Power m'agrada molt.
Me n'alegro que t'agradi.
Sí, sí, a més té un nom així que se diu atraient, no?
Sí, ben atractiu.
Tu sent Mestruita Power i dius, ostres, i això de què va s'assumpte, saps?
Però, clar, jo no sé si he fet bé la presentació, si he dit allò que era correcte, o si no, no ho he dit bé, Cristina.
Ho has dit molt bé, ah.
Tampoc sí, no he dit molta cosa,
no? Bueno, però ja has donat pistes.
Això sí.
Bé, i de Mestruita Power, un congrés virtual que mos comença aquest dilluns proper. I no ho sé, de compte-mos que hi trobarem. Ja mos poden fer una idea, però a mi m'agrada més...
No te pot fer una idea. Quan t'ho expliqui, veuràs. No. Ah. Norbert,
Mira, pues t'ho explico ràpidament. Des d'aquest dilluns dia 8 fins al següent divendres dia 12, trobaràs amb 35 ponències de 35 dones expertes i meravelloses que parlaran de sexualitat, menstruació, emocions i feminisme. I està tot enfocat per donar eines a les mares i als pares o als acompanyants, als tutors de nens i adolescents per poder acompanyar millor en aquesta etapa de la seva vida.
I és superimportant el que has dit, perquè fixa que jo s'ha dit, comentava tu, que nosaltres, tot el grup de sexòlogues d'aquí, mos ho vàrem passar per WhatsApp i va semblar, xiques, he d'entrevistar a Cristina dissabte i tal, però mos han d'apuntar, mos hi vàrem apuntar i tal, i és vera que justament en el nostre grup tots som el lotes, les sexòlogues, però m'ha encantat el que has dit, perquè no només tenim que ser dones que mos apuntem en això, ni només hem de ser dones... Que formem i informem a les nostres filles o fills, saps? És a dir, que en aquest congrés maldament t'estigui donant perdones i tinguis nom de Mestruita Power.
Un segon, que jo l'he dit molt feminitzat. Eh?
No, però en Jota també el pot fer i en Jota també pot formar i clar, informar.
Perquè jo també puc tenir filles.
Claro.
Sí, nosaltres sempre, clar, com que la nostra audiència majoritària són dones i les persones que interactuen més amb nosaltres tant a xarxes com a les consultes privades de les expertes que hi participen són dones, clar, sempre diem pues, per nenes, per dones i tal, però evidentment seria meravellós que tots els homes s'interessessin igual que les dones i que acompanyessin a les seves filles en tot això, perquè és que tots n'hem de saber. Tots, no? Els pares també han d'entendre com funciona
igualment
un cicle menstrual d'una filla seva.
Clar.
I un nen pues, pel seu futur, tant si té parella dona com si té amigues, no? Vull dir, és que se'ls importa a tots.
Sí.
Però què me vol dir? Que només xerrem de menstruació?
No,
que va. Ah, ja, per tot no, vaig fer-me i per la pàgina web, vaig menstruïta.
D'emoció, de samor, també. No.
Ah, ja tendresa.
De menstruació, però es parla de sexualitat, es parla de tot el tema emocional que et trobes a l'adolescència, no? I en aquests canvis d'autoestima. Es parla també d'esport i es parla tot això amb una base feminista. Que això també crec que és molt interessant, perquè això és el que també ens fa falta quan tenim nens, no?
Clar.
Nens mascles, vull dir.
Sí.
Nosaltres ara, en Aina Llitera, xerraven de l'homofòbia que hi podia haver encara dins el jovent, però també és masclisme que encara és patent.
Sí. Jo fins i tot m'atreviria a dir que potser hi ha més masclisme que homofòbia, avui en dia.
Sí.
Almenys depèn del lloc, potser... No sé com està el tema segons quins pobles, però jo que estic aquí a Barcelona, per exemple, jo noto molt més masclisme que homofòbia.
I com pot ser això, però, Cristina?
No ho sé, clar, també depèn de la família, no? Com eduquis els teus fills o els missatges que els arriben. Jo, per exemple, des de molt petitons, els meus fills, que tinc un nen i una nena, nosaltres a casa sempre els hem parlat de... Quan siguis gran i tinguis nòvio o nòvia, sempre hem donat les dues opcions. Saps? Perquè mai saps, no? I a casa també intentem educar en el feminisme, però t'arriben de l'escola i t'arriben a vegades amb respostes o comportaments molt masclistes i dius, bueno, i això? Però és que es respira al carrer, per molt que ho intentis...
Però ja no veiem aquelles imatges, perquè abans també xerraven que un clar reflexa o un clar mirall a la televisió, aquell mascle ibèric ja no el veiem per al mig.
No, però...
Ja no veiem les tavernes tan plenes de mascles ibèrics.
No, però és molt més sutil, que és el que és perillós, no? Potser és que no cal veure un mascle ibèric, però mira qualsevol sèrie o qualsevol, no? Qualsevol dibuixets d'aquests que miren. Si tu pares a mirar amb atenció...
Sí.
fliparàs.
Sí, i jo estic totalment d'acord amb tu, perquè el tema de lo millor de somofòbia... Sí, n'hi ha, però és vera que jo crec que en aquest sentit, sobretot els joves que mos venen ara darrere, han avançat, tenen molta més cultura, la millor sexual, que no han tingut nosaltres, els nostres pares, i és vera que avui en dia, pues, jo crec que quasi tothom avui en dia pues, ha vist una parella d'homes o de dones donant-se un beso, a les escoles avui en dia, pues, els adolescents de repente, pues, jo soc lesbiana, pues, molt bé, pues, jo soc bisexual, pues, molt bé, i això ho tenen com a més adquirit. Sin embargo, jo penso que seguim visquent una societat, per dir-ho de qualque manera, heteropatriarcal, en aquest sentit, és a dir, bon...
Saps? Sí, sí. Que no vull dir que no hi hagi, homofòbia, sí que n'hi ha.
Sí, sí que n'hi ha.
El que vull dir és que el masclisme crec que és molt més
exagerat
i més dissimulat. Sí. No? No et dones compte sutil, i va calant.
Sí. Sí. Mm.
I comença, sí, i després dins les relacions, les noves relacions, aquí és on ja tot pot créixer en corba.
Però això bé. En aquest congrés també xerraran d'emocions, xerraran d'educació sexual,
xerraran
de com protegir els teus fills, filles, davant la cos sexual, algo molt important també, l'assetjament avui en dia.
Però jo hi ha un aspecte que m'agrada més, que és, sí. Que és que anava relacionat amb el feminisme que m'aixerraven a Cristina, que hi ha una xerrada d'empoderament sexual. Mm.
Sí, és que, bueno, és que ho heu de veure. No et puc destacar una sola xerrada perquè totes, encara que una sigui el títol Empoderamiento Sexual, per exemple, no? Que aquesta precisament la fa la Raquel Ribarros, que és de Lola Vendetta.
Sí.
No sé si la vau conèixer. Mm. Però és que després també hi ha xerrades de la Sílvia de Béjar, que ella parla de sexualitat, però és el que us dic, com hi ha un fondo i una base feminista. Al final, totes t'estan parlant d'empoderament, estan parlant a les mares i als pares, sobretot, d'educar amb l'exemple. Per tant, hem de ser nosaltres els primers en trencar tots aquests tabús i en fer alguns canvis de la nostra vida.
Claro.
I després hi ha alguna xerrada específicament, doncs, per exemple, de les Two Wonder Rebels, que parla de l'abolicionisme de la prostitució, i clar, també és molt potent. Bueno, és que es parla una miqueta de tot, però clar. Tots són temes molt, molt, molt importants.
A més, pensa que durant 5 dies 35 persones que estan xerrant, doncs seran 35 xerrades?
Sí.
Claro, 5 per dia?
Sí. No, 7. 7 ponències per cada dia, que són 5 dies en total. Mm. I, bueno, us volia dir que les 7 ponències, si tu et registres, les tens obertes durant 24 hores. Mm. Les 7 ponències a l'hora, és a dir, no hi ha un horari. Tu t'ho pots manegar per veure-ho quan et va millor. I aleshores, això el dilluns, no? Per exemple, t'arriba un link amb l'accés per aquestes 7 ponències. El dimarts, aquestes es desactiven i entren les 7 ponències del dimarts.
Mm.
I així fins divendres.
I encara queden places?
I tant, clar.
Ah. I com ho han de fer per inscriure-nos? Perquè jo, per exemple, ho he fet a través d'un link que m'han enviat, però com per la gent que mos estigui escoltant, com ho poden fer?
Mira, poden entrar a la web menstruitapower.com i allà veuran un formulari de registre. Només s'han de registrar i després han d'anar a confirmar en el seu correu electrònic, que els rebrà un missatge. Ho han de confirmar i ja està. I ja estan a dintre. A partir d'aquí, doncs, dilluns rebran un altre mail amb l'accés a les primeres 7 ponències. I com que és online i és gratuït, doncs pot venir qui vulgui. Esteu tots convidats.
Perdona, has dit que és gratuït?
Sí, és gratuït.
Ah, sabia que en Jota t'ho faria aquesta pregunta. Perquè la fa en Jota i la fa molta gent. És vera que molta gent encara no està acostumada que aquest tipus de cosa, de més, en aquest cas, i t'ho dic des de tan potent, perquè quan jo vaig veure les ponents que anava dient, ai, aquesta és la cosa, ai, tal, hola, hi ha aquesta, hola, tal. De fet, per exemple, jo vaig conèixer el teu congrés a través d'una Sílvia de Béjar, que som amigues, I vaig començar a veure gent coneguda i vaig dir, uau, és que són potents, eh? I,
clar, m'ho estudia
l'atenció que sigui gratuït, però ho és.
Mira, tinc molta sort perquè m'he rodejat de dones, de veritat, molt generoses i molt sàvies. És que, de debò, que totes les ponències són una passada. I sí, és gratuït a la durada d'aquesta setmana. És a dir, tu et registres gratuïtament i veus aquests 7 vídeos cada dia fins divendres. Ara, hi ha una part que si tu vols tenir aquests vídeos per sempre.
Perfecte.
I tenir més materials com e-books, PDFs, descomptes en altres productes i tot, i els vídeos subtitulats en 4 idiomes, sí que hi ha un passe que es diu Passe Power, que aquest ja és de pagament.
Vale.
Vale, però bueno, jo recomano que la gent miri, si és gratis i només registrant-te, que ho mirin, que ho vegin tot, i després si decideixen comprar-se el passe perquè ho volen tenir, clar, a vegades és xulo tenir-ho, perquè tu t'ho mires unes quantes vegades, després potser li dius a la teva filla que se senti amb tu,
sí,
ho mires juntes,
sí,
perquè això també dona peu a moltes converses.
Clar.
Que és el tip com parlàvem abans, l'entrevista d'abans, i a vegades si veus que el teu fill o filla no treu el tema, a vegades pots provocar una conversa, pues,
clar,
així, posant una pel·li, no? O
sí,
posant una xerrada, i aviam què passa.
I es passa el poden comprar en qualsevol moment, me refereixo. O sigui,
sí,
ara mos podem apuntar gratuïtament i després, si el millor dimecres,
ara,
venc això...
Sí, el pas està obert. Vull
vale.
dir, qui vulgui comprar ja està disponible.
Mm.
Ja tenen, si el compren ara poden veure, tenen tot el congrés i ho tenen tot. Però, bueno, si et registres, doncs dilluns pots entrar gratuïtament.
Mm-hmm. I després, si ara compréssim aquest... Clar, és que jo entre setmana vaig molt agobiat, no? Però el cap de setmana tenc més temps de poder estar piulant i mirant. Amb aquest passe, quant de temps podré tenir disponible aquestes xerrades?
Per sempre.
Ah, per sempre.
Clar.
Sí, sí. Aquest passe és com si fos un curs. Tu te'l compres i et registres a una pàgina que t'apareix i ja està, és teu. I el tens per sempre, el pots veure, ja t'he dit, en quatre idiomes, bueno, subtitulat,
sí,
l'àudio
sí,
és castellà, i a part, doncs, tots aquests extras que t'he dit que, bueno, si entres a la web de Menstruïta, pots veure tots aquests extras i en què consisteix el passe Power.
I ja aprofitant que estàvem amb una persona que té un ample coneixement en la matèria afectivo-sexual de la infància, què en penses tu d'educar les nostres filles com a princeses?
Bueno, em sembla molt malament,
què
t'he de dir?
Sí. Sí.
Pues em sembla fatal, perquè és una mentida com una casa. No, les dones no són princeses, són dones, són persones igual que els homes. I, bueno, igual, no, som diferents, però per això mateix hem de reconèixer les nostres diferències i potenciar-les, no?
Clar.
Llavors, bueno... No sé, t'he de dir alguna cosa més?
No.
Sembla fatal.
A mi, jo és perquè, clar, sempre que... Ai, mi princesita,
bueno.
Ai, la meva princesa, ai, no me compra-li un vestidet, ai, que mon, però és una princesa... Per què sempre posam aquest adjectiu?
Clar, bueno, doncs pues mira, ho fem... Jo crec que la gent ho fa sense malícia.
Sí.
Ho fem perquè és el xip que tenim a dintre del cap és el que ens fa fer, no? Encara l'hem de desmuntar, aquest xip. Però mira, em sembla tan malament educar la filla com una princesa com educar el teu fill totalment al contrari, no? Perquè també el patriarcat també fa molt mal als nens.
Sí.
És a dir, no els deixem mostrar emocions, no els deixem ser dèbils, entre cometes, no? Els quasi estem fent el mateix mal.
Clar.
Però no creu que debilitant també la figura de la nina?
Com, perdona?
Que la debilitam una mica, d'aquesta manera.
A la sobre...
Sí, li posa...
Sí, clar. Els estem traient tot el... A més de petites, no? Que és quan absorbeixen més tot.
Correcte, sí.
Els estem fent una carcassa al voltant, les estem modelant com si... Bueno, el que et deia, no estem traient el seu potencial.
Clar.
Les dones som fortes, les dones... donem vida, vull dir, tenim tota una sèrie de processos durant la nostra vida que són, bueno, són un miracle i ja està, i llavors si les comencem a educar amb que no poden fer això, no saltis, no t'embrutis, no?
Yeah.
Aquestes coses... No
sí, que jo dic, un moment d'anat, clar que li pot dir a la teva filla, és guapíssima, per això és una princesa, com un gest així, el que passa que no eduquen-les així, és vera. Ojo, però això també jo m'agrada perquè també en el vostre congrés xerrareu no només de com educar els nostres fills a les nostres filles també, sinó d'arribar a connectar també amb la dona que tu ets o que tu has estat o les mancances que potser has tingut, perquè moltes vegades en aquest congrés o en aquestes xarxes m'ho donar en compte de, ostres, potser jo estic fent això amb el meu fill, amb la meva filla, perquè a mi no m'ho han dit o perquè a mi m'han dit d'aquesta manera i jo per modelatge ho he acabat fent igual i potser pues, de vegades el que hem de fer és seure molts 5 minuts, pensar que és el que estem fent, perquè ho estem fent així i moltes vegades el que feim és no tenir aquest temps o no dedicar-nos aquest temps per donar-nos compte de vegades d'una cosa molt senzilla que és, ostres, això em feia un munt de ràbia que ma mare m'ho digués. I quantes vegades no saps qui som mamàs, deim, ostres, ara he fet el que fa ma mare, no?
Sí,
no t'ha passat a tu?
Sí, moltíssimes vegades. Però mira, ara m'agrada molt això que deies perquè és veritat. Veient aquest congrés, jo crec que és molt interessant perquè la gent en principi el veurà per agafar eines per educar, no? Però és que aquest congrés és un mirall. O sigui, ens veurem totes i tots reflexades en situacions de dir, ostres, és veritat, a mi això no m'ho van explicar.
Yeah.
O també desaprendrem moltes creences que tenim i que està més que demostrat que no són així.
Això mateix.
I jo crec que aprendrem molt, molt nosaltres. Bueno, de fet, jo, que he estat fent els vídeos, bueno, he après moltíssim.
Ja estan editats? Ja estan editats els vídeos?
Sí, ja està. Ja, per això et deia, pots entrar amb el Passe Power i es veu tot.
Però escolta'm, perquè jo he dit que posarem en pràctica exercicis. Ja que ho has dit tot, no m'ho podries dir quin tipus d'exercicis farem?
No vull fer spoiler.
No ho facis. Vinga, Cristina.
Una espipolleta.
Digue-li que s'apuntin, en Jota, que no s'ha apuntat.
Un poquet de mel.
Que s'apunti.
Mira, tens algun exercici així per moure cadera? No, és broma. No. Hi ha alguns exercicis, sí, que hi ha un parell de ponències que són d'esport. I aquí sí que et donen alguna clau, però clar, els altres exercicis jo, millor que tu miris perquè són molt, molt més extensos, no? Més profuns, llavors ara no et sabria dir tampoc.
No passi gent de pena, no, mos queda claríssim. menstruitapower.com. Podeu veure quines ponències tenen. Serà durant 5 dies des del proper dilluns i tindrem a la nostra disposició 35 sexòlogues, psicòlogues, educadores, totes elles professionals en els seus àmbits i que xerraran envers una figura, i és la figura femenina a la banda de la adolescència, de la infància, de com hem d'educar en els nostres fills, filles sobretot, de la manera afectivo-sexual més correcta que tenim en el nostre abast. Cristina Torrona, ha estat un plaer tenir-te amb nosaltres avui vespre, esperant que aquest congrés virtual sigui tot un èxit i que el pugueu fer durant molt de temps més.
Molt bé, moltes gràcies i m'ho he passat molt bé aquesta estoneta amb vosaltres.
I nosaltres amb tu.
Gràcies i bona nit.
Vinga,
adéu.
Un besito, bona nit.
Que vagi bé, adéu.
A IB3 Ràdio, no paguis el llum. Feines fetes.
I a tu, de petita, t'enxerrava molt de sexe que teva Maria.
Hombre, així és sortir, Jota. Allò sí. Allò m'enxerraven, però m'enxerrava més mo mare. Jo, nosaltres érem per los opuestos a que nostre. És a dir, mon pare era el típic homo que se dedicava a fer feina, a dur obvis a que nostre, i a més demanant-me quines notes traia.
El jornal. Complit en les teves obligacions.
Correcte.
Que has estudiat.
Però quan jo me vaig dur molt bé amb mon pare fins que vaig tenir 14 anys. El moment en què vaig començar a tenir parelles, nòvios, a xerrar d'homos a que meva...
La seva filla.
Jo era la princesa de mon pare.
Clar.
I clar, no li va anar bé aquest tema a mon pare.
I en canvi, en el teu germà?
Fatal, el meu germà de més era com mon pare, el meu germà és molt macho alfa, com dic jo, i el meu germà de més, a que meva també xerrava amb mon mare i jo de sexe. Doncs el meu germà no se'n va xerrar i amb mon pare tampoc.
És difícil, però tanta sort que vivim en una societat que anem modernitzant i anem aprenent dels errors, com per exemple Anna Maria, hi haurà moltes mares, moltes pares que hauran vist que a casa seva varen tenir una mancança de l'educació afectivo-sexual que no s'enxerrava i quan hi havia fins i tot segons quin tipus d'escenes a les televisions, a les pel·lícules, ai, canvien de canal.
Sí, sí.
Eh? No t'ha passat mai, això? No t'ha passat mai?
Sí que m'ha passat. O de cot a cap, o canviaven el canal, o si no hi havia mando en aquella època...
Traiem conversa perquè no miressis el tema.
Desviam el tema.
Ai, quan érem petits, quantes coses que hem viscut.
I el que mos queda encara per viure.
Però bé, Lots, esperant que avui vespre el programa vos hagi servit per el manco posar les primeres passes de com han de fer les coses ben fetes en els nostres infants, en els nostres adolescents, per ajudar-los, perquè tot durà un benefici. Un benefici que mos durà en evitar molt de maldecats, a saber dur relacions molt més sanes.
A que no s'ofresquin, a que facin les coses ben fetes i que nosaltres ho facem des de la naturalitat i sobretot sense por. Que jo en aquest cas som mare i professional, però de vegades ets mare o pare i no ets professional i no ho hem de saber tot. Anem aprenent sobre la marxa i se pot fer.
I tira, tira. I si no heu escoltat el programa sencer, no passeu pena, que queda penjat a la pàgina web d'IB3 Ràdio, aneu a l'apartat a la carta, cercau el programa, no apaguis el llum, i allà teniu tots els programes classificats per la data d'emissió. Vos donant les gràcies per acompanyar-nos una nit més. Nosaltres tornem dissabte que ve, serà com sempre, d'11 a 12 de Sant Ventinada, i avui vespre mos ha acompanyat en els comandaments tècnics Facundo Tenaglia.
Que sense ell això no hagués estat possible.
Ai, Marieta.
Anna.
No apaguis el llum. O sí, com estiguis més còmoda.
Ni tu tampoc.
Me he duchado y he despilfarrado.